Deixeu-me saludar a una persona que en sap moltíssim de la qüestió del coronavirus i que jo crec que té molt a dir sobre algunes de les coses que han passat en els últims dies. És el cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Germans Trias i Pujol i director de l'IRSI Caixa, el senyor doctor Bonaventura Clotet. Doctor, bon dia.
Hola, bon dia, bon dia.
Bé, ahir vam saber, perquè ho va anunciar Oriol Mitjà a través de Twitter, que ja tenen els resultats de l'assaig clínic per la qüestió de la hidroxicloroquina per aquest tractament del coronavirus. Quan s'han de fer públiques?
Bé, aquest ha estat un estudi de grans dimensions que han intervingut moltíssimes persones i pacients, doncs, prop de 3.000, i aleshores això requereix a nivell regulatori un control de totes les dades que s'han introduït per tal d'assegurar que els resultats, doncs, estan ben sedimentats, i això requereix encara, doncs, una diguem, replicació de totes les dades que han entrat, etc., i ens portarà molt pocs dies i aviat, doncs, es podrà comunicar. Val a dir que l'Agència Espanyola del Medicament ens ha felicitat perquè hem sigut capaços de portar a terme un estudi d'aquesta envergadura en només 2 mesos i mig, que ajudarà molt a definir doncs, el futur de les línies de tractament en base, doncs, a l'experiència i els resultats, doncs, que hem obtingut.
Sobre la hidroxicloroquina, se n'ha parlat molt els últims dies, també des del principi de la pandèmia es va posar com un dels potencials medicaments per lluitar contra el coronavirus, no com a vacuna, sinó per pal·liar-ho d'alguna manera, no? Però en els últims dies ha estat polèmica perquè Donald Trump va anunciar que l'estava prenent. El divendres va haver-hi aquest estudi a The Lancet que deia que no acabava de funcionar per curar els malalts de coronavirus i que fins i tot podia tenir efectes adversos. No sé si va en aquesta línia l'estudi que han fet a la Trias i Pujol.
Sí, aviam, el que passa és que la hidroxicloroquina és el fàrmac que quan l'epidèmia, doncs, apareix i comencen a créixer geomètricament el número de casos cada dia, s'ha d'intentar poder aportar algun tractament que tingui una base en el laboratori, que ens digui que funciona i que, per tant, la puguem aplicar ràpidament, perquè és un fàrmac que ja està comercialitzat i es coneix la seva eficàcia. Uh-huh. De fet, algo semblant va passar amb el Caletra, que és un fàrmac que es fa servir i es feia servir en el tractament de la sida, i també es va emprar molt inicialment a la Xina, i fins i tot crec que encara hi ha alguns centres que potser deu estar vigent el seu ús en fases avançades a la malaltia, i no té cap eficàcia en aquest context, igual que la hidroxicloroquina. O sigui, el que està clar és que els tractaments són molt diferents en segons la seva activitat, en segons quina fase de la infecció viral estem.
D'acord.
Quan, i sempre poso el mateix símil, doncs, que penso que és molt gràfic, que és el de la trobada en els malalts amb el VIH. La trobada és un fàrmac que inhibeix el contagi amb VIH. Si te'l pren regularment, protegeix més del 90% dels contagis i no s'infecten les persones. Però si te'l prens un cop infectat, no fa res ell sol. Per tant, és un problema de quantitat de virus, replicació de virus, etc. I la trobada probablement no té cap eficàcia contra el VIH in vitro un cop desinfectat, ni tampoc probablement contra el coronavirus, que també hi ha algun estudi que està en marxa amb això, perquè in vitro no té aquesta activitat contra el virus. Però, de nou, no sempre es trasllada in vitro a in vivo.
Mm-hmm. En aquest sentit, és possible que la hidroxicloroquina, per seguir l'exemple, no funcioni per curar, però sí per prevenir.
Podria ser, però cal dissenyar molt bé l'estudi per esbrinar si protegeix o no. I en aquests moments, que sortosament, doncs, hi ha molt pocs noves infeccions en el sentit d'ingressos hospitalaris greus i que per tant, el tractament aquest pogués ser, s'esbrinés si en el context del personal sanitari, que és el que està en més risc, doncs, pot arribar a protegir o no, prendre'l o no, requereix una quantitat de participants en el mateix que fa un estudi molt complex poder acabar demostrant que realment és útil per la prevenció. Té una certa lògica, però jo crec que costarà molt arribar-ho a demostrar.
Mm. I en aquest aspecte, per també, perquè ens estem aprenent una mica com funciona el pensament científic, i potser seria bo també recordar una qüestió, i si m'equivoco m'ho diu, senyor Clotet, però potser tan important és saber que una cosa funciona com saber que no funciona.
No. Això ja ho deia l'Edison quan va inventar la bombeta, no? És a dir, dels errors que he fet produint bombetes n'he aconseguit al final aprendre i en faré una, però han sigut tan importants les errades com els encerts. O sigui que si jo crec que el que necessitem és precisament aprendre de, no dels errors, sinó de que moltes vegades doncs, no es tradueix tot d'una manera igual que passa en el laboratori in vitro i cal aleshores doncs tornar a començar amb dissenys de nous fàrmacs. Jo crec que el més important de tot, perquè us he sentit una mica la vostra tertúlia, etc., és que el que farà que sigui un game changer és el poder tractar d'immediat la infecció i que no progressi ningú, no es mori ningú i s'haurà acabat tot el problema. Clar. I el problema és perquè hi ha una mortalitat alta. Aleshores, ens estem capficant. Està molt bé la vacuna, nosaltres hi estem treballant i sempre dic que la nostra serà la millor, però que trigarà i que, per tant, doncs, encara ens queda un any i mig. N'hi ha una que començarà el setembre-octubre i que potser anirà prou bé i ja serà un gran avenç i és perfecte, se n'han de generar moltes. Però el que és més immediat és poder fer diversos estudis en paral·lel que són de curta durada, perquè en 4 setmanes saps si el que estàs fent funciona o no. Sí, tractar algú que acaba de saber que s'ha infectat i veure si progressa o no a la fase de pneumònia, que és la que és greu perquè és la fase inflamatòria que destrueix el pulmó i t'acaba matant, doncs això ho saps en 4 setmanes. És que no pot ser més fàcil. El que passa és que no tenim encara totes les eines per fer aquests estudis en el sentit que no tenim prou fàrmacs. Mm-hmm. Per això es va començar amb els que hi havia evidència in vitro, però se n'estan trobant d'altres també ara, darrerament, i intentarem desenvolupar aquests assajos. Però, malauradament, la indústria farmacèutica preconitza sempre l'ús dels fàrmacs amb escenaris molt segurs, perquè el que volen és, com és lògic, doncs, rentabilitzar la inversió que han fet en desenvolupar la substància i, per tant, no volen que hi hagi cap mal ús o ús indegut en un assaig clínic i se'ls pugui torpidejar una miqueta el producte que estan creant. I per això tots hem anat a productes ja comercialitzats que, per tant, no tenien aquesta exigència que els podien fer els propis metges sense necessitat de la indústria farmacèutica darrere, que filtrés on els posicionàvem i que havia sent aquest inici, però tampoc n'hi ha tant. Però ho estem intentant trobar. I això serà el que ens ajudarà a canviar completament, que tothom sàpiga que es pot curar d'immediat com pot passar, doncs, jo què sé, en aquests moments amb l'hepatitis C, no? Que si s'infecta sap que es cura al 100%, doncs seria perfecte, això.
Clar, en aquest aspecte hi ha hagut una notícia espectacular que ja es venia apuntant, que és la publicació al New England Journal of Medicine fa, vaja, un dia o dos, que el Remdesivir, que és un dels fàrmacs contra l'Ebola, si no m'equivoco, que també s'està provant des de Can Ruti, que l'està provant el doctor Roger Paredes, diria, s'ha publicat que sí, que dona resultat a una investigació internacional, que sí que ajuda a curar malalts. Això és així?
Sí, és així. Aquest és un estudi que ha coordinat a nivell de l'estat espanyol el doctor Paredes, dels germans Trias i Pujol, i que és un estudi molt important, perquè amb un estadi evolucionat dels malalts ha demostrat que té activitat antiviral i que, a més, redueix la mortalitat i escurça l'estança hospitalària. I això, encara que sigui doncs, amb una significació estadística molt justa i sembli que és una poca diferència amb el grup control, és suficient com perquè, a més, ens permeti fer la hipòtesi de que en fases menys evolucionades combinats amb d'altres fàrmacs que tinguin una acció complementària o antiinflamatòria puguin ser una clau de tractament molt inicial. El problema és que és endovenós, però és igual. Ara per ara sé que s'estan dissenyant amb el Remdesivir i el Baricitinib doncs, combinats, que també serà un estudi coordinat amb el doctor Paredes, etcètera, vull dir, en fases més inicials. Però en cas que encara que sigui endovenós, seria el mateix que us deia abans. O sigui, que si tenim un tractament i que sigui 5 dies que es pot posar en règim ambulatori i que saps que t'atura la progressió, doncs també ja estaríem molt més tranquils tots i el caos que hi ha global i general doncs probablement seria molt menor. Mm. El que passa és que espero que s'aprengui la lliçó i s'inverteixi molt més a fer prevenció d'emergència de noves malalties que poden aparèixer igual que ha passat amb el coronavirus en aquest cop, que poden haver-hi altres noves versions de coronavirus o d'altres virus que poden també mutar i comportar-se d'una manera semblant. Per això hi ha que estudiar.
Sobre el que dèiem ara del Remdesivir, és un treball que canvia o pot canviar la pràctica clínica ara mateix de forma immediata del tractament del coronavirus?
Sí, jo crec que sí. Jo crec que més que canviar, o sigui, el que està clar és que una persona que en aquests moments ens ingressa a l'hospital i que té ja una pneumònia, encara que sigui petita o incipient, etc., té problemes pulmonars o té molta inflamació, jo crec que, i amb marcadors inflamatoris, jo crec que ja és un candidat molt clar a rebre Remdesivir, que es pot aconseguir per ús compassiu, i a partir d'aquí també afegir d'altres tractaments, com poden ser substàncies antiinterleuquines o immunoglobulines, etc., que puguin fer també frenar tot el tema aquest inflamatori global que hi ha. I combinat tot això, segur que ens permetrà tenir molta menys mortalitat d'ara en els propers brots que puguin haver-hi.
Deixem preguntar-li per una qüestió que jo crec que té molt a veure amb el neguit que té la població per saber si té el virus o no té el virus, o si l'ha tingut, o si hi ha immunitat, o si no hi ha immunitat. Els testos serològics. Deixem preguntar-li perquè aquests últims dies vam saber, en les últimes setmanes hem sabut les dades d'aquell estudi de seroprevalença, no? Que deia que només el 5-6%, que això suposo que anirà augmentant, ha passat el coronavirus. Però hi ha empreses privades que estan fent testos d'aquest tipus. Hi ha empreses que estan fent aquests testos als seus treballadors. Deixi'm fer-li la pregunta. És útil per una empresa saber si els seus treballadors han passat el virus o no?
Aquesta és una pregunta complicada de respondre. Anem a veure. Sí, els tests serològics demostren que s'ha passat la infecció, però nosaltres hem pogut veure i altres grups arreu del món també ho han vist, que no tothom desenvolupa per igual que ha passat la infecció anticossos neutralitzants. Això què vol dir? Els anticossos que es produeixen i es medeixen amb els tests serològics no sempre es corresponen amb els que són capaços de neutralitzar bé el virus, que han d'anar adreçats a unes regions concretes de l'embolcall del virus. Aleshores, nosaltres ho hem mirat. Si bé és cert que tothom que ingressa als hospitals i té una infecció severa sí que desenvolupa anticossos neutralitzants, les persones que ho passen asimptomàticament, hi ha un percentatge que en aquests moments, amb el número petit de malalts estudiats, segur que canviarà, però que pot ser d'un 25% d'aquests que ho han passat asimptomàtic, que no tenen un títol elevat d'anticossos neutralitzants, que no sabem si seran prou protectors o no. És possible que sí. O sigui, el que només volem, i ho hem dit, de cara que tothom segueixi extremant les mesures, que és distanciament, mascaret i rentar-se les mans. I a partir d'aquí, que dintre de poc es aniran generant les dades, la informació i els tests que permetran crear un marc molt concret i molt precís de qui realment està segur, protegit o no. Però és que això, en realitat, clar, tothom extén el mite de que faig el test serològic, si el tinc ja està i tranquil. I crec que cal i val la pena cridar l'atenció de que ara per ara 100% segur no se sap. Hi ha gent que pot tenir un títol molt baix i fins i tot si reinfecta això podria arribar a facilitar més ràpidament la infecció. No és impossible, ha passat amb altres infeccions i amb algun coronavirus també. I aleshores, però és possible que si has passat la infecció tinguis unes cèl·lules que tenen una memòria, uns linfòcits, un B, que són capaços ràpidament de començar a produir aquestes fletxes, aquests anticossos que bloquejarien el virus.
Em sembla interessantíssim això que m'està dient senyor Clotet, perquè detecto que hi ha un cert neguit a la població per fer-se testos. Llavors, sé casos, i li dic de primera mà, d'empreses que han fet testos a als seus treballadors, els que han donat que tenen anticossos els hi han dit cap a casa. I d'altres que han fet exactament el contrari. Els que en tenen anticossos, com que teòricament estan protegits, cap a treballar. El que vull dir això, i per quina va la pregunta, és... Un usuari normal, un ciutadà normal, fins i tot un empresari, li serveix d'alguna cosa saber si els seus treballadors, si ell mateix, si companys, donen un resultat o un altre, un test serològic?
Sí, hi ha una frase de Claude Bernard que diu: qui no sap el que busca no entén el que troba. I és que crec que és increïble perquè a mi que consulten i molta gent fa testos i volem fer testos, però després és que si no saps el que signifiquen, el que trobes... O sigui, hi ha molta desconeixement, no?, de nou. O sigui, l'únic que et diu que tu estàs protegit és si tens anticossos neutralitzants. Una gran majoria els té, creiem que només una petita minoria tindrà no els tindrà amb suficient títol o quantitat, però és que encara hem de també estudiar en aquest context les persones que tenen aquests títols tan baixos o no en tenen, però que en canvi tindran una resposta de la immunitat cel·lular, que vol dir que la immunitat que tenim està dividida amb els anticossos, que són unes cèl·lules que fabriquen aquestes fletxes que bloquegen els virus, i després amb les cèl·lules, que són unes cèl·lules, els linfòcits CD4 i CD8, que ataquen directament doncs, a les cèl·lules infectades amb els virus i destrueixen els virus, també, etc. I podria ser, i sembla ja que és molt important, la immunitat cel·lular que es desencadena amb aquesta infecció. I podria haver-hi gent que tingués una immunitat cel·lular bona, fins i tot una immunitat cel·lular creuada, perquè sembla que es comparteix amb altres coronavirus que ens fan el refredat comú, etc., i que tenen una part comuna amb el SARS-CoV-2, i que per això podien tenir algunes persones una certa immunitat cel·lular que igual els hi podria representar un ajut per controlar la infecció, però de nou, no es coneix suficientment. Aleshores, ara per ara, el que segur que ha estat ingressat i ha passat la malaltia té anticossos amb el 100% i són neutralitzants, els que l'han passat asimptomàtics, que també són la majoria, i que no han tingut cap clínica, probablement també poden estar protegits, però hi ha un percentatge que no, i per tant és millor que fins que no es conegui tot amb més precisió es facin i es prenguin mesures amb compte de protecció, no? I això, doncs, no hi ha més remei que seguir-ho d'aquesta manera a prop i fer-ho, doncs com s'ha de fer, és amb compte.
Acabo amb una darrera pregunta, doctor Clotet, entre altres coses per algunes de les notícies que s'han publicat els últims dies a determinats mitjans de comunicació, en uns quants, i comentaris que polítics també que s'han fet fins i tot per part del seu cap a part del seu equip. Només li vull preguntar què ha sentit en les últimes setmanes i fins i tot en els últims mesos quan ha vist alguns comentaris polítics que es referien, per exemple, a Oriol Mitjà o que referien a part del seu equip o que es publicaven en mitjans de comunicació.
No, la veritat és que li agraeixo la pregunta, perquè és que el que en sap em fa pena, no m'afecten, però és que em fa pena que hi hagi tanta mesquindat i tanta pobresa d'esprit en el periodisme, que és una feina importantíssima per mantenir informat d'una manera independent a la societat, i que es prioritzi en aquest context doncs, els posicionaments teòricament, o teòrics o pràctics, és igual, dels investigadors, per penalitzar-los o per atacar-los, en lloc de sumar i tots anar junts i què és el que cal difondre perquè tota la societat pugui estar més protegida. Aleshores, sap greu, no?, perquè penses, quina pena, no?, estan perdent el temps. Però, sincerament, vull dir, jo crec que els que ens dediquem a la recerca i a l'assistència, i el que volem perseguir és una societat millor, però a nivell de salut, l'únic que perseguim, doncs, no tenim en aquests moments cap color que ens guiï, sinó no purament la ciència i la recerca, i és el que perseguim. O sigui que, en el fons, l'únic que sento és pena, però intento passar pàgina molt ràpid i pensar que tots hem de poder sumar junts.
Hem arribat a veure el doctor Trilla publicant un article a La Vanguardia desmentint una suposada mala relació amb el doctor Mitjà.
Sí, no, jo vull dir, aprofitar aquí, i li vaig dir personalment, però el Toni Trilla, el que tinc la sort de conèixer des de fa molts anys, és un gran metge, un gran epidemiòleg i un senyor, a més. I, per tant, doncs, va fer un escrit molt correcte que, òbviament, està a la seva alçada i jo crec que sort tenim de tenir persones com ell que saben fer les coses correctament i no deixar-se emportar per aquestes pressions que tothom rep i que doncs, poden condicionar en un moment determinat actituds de rebuig en lloc de sumar. Jo he vist com el doctor Oriol Mitjà proposava col·laboracions i se'ls rebutjava d'una manera ignominiosa, vull dir, d'una manera patètica, amb persones que haurien d'haver tingut una altra alçada científica i mèdica i que estaven realment a l'alçada doncs, del terra. No? I bé, això passa, però sempre les situacions extremes permeten posar molt més en evidència qui té classe, qui té nivell, i això et destapa clarament qui és qui.
Ara em parlava de científics, també.
Sí, sí, parlava... N'hi ha per tot arreu.
Mm. 11 i 8 minuts, li agraeixo al doctor Bonaventura Clotet, el cap de Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Germans Trias i Pujol i director de l'IRSI Caixa, aquests minuts a la ràdio. Gràcies, doctor Clotet.
Gràcies a vosaltres. Bon diumenge.
Bon diumenge.